Els nou turistes catalans i la guia que havien quedat atrapats a Etiòpia ja són a casa. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Són a casa, han arribat sans i estalvis a l'aeroport del Prat de Barcelona després de l'angoixa d'haver quedat enmig del conflicte armat que viu Etiòpia. A la maleta hi porten el cansament del que han viscut, l'alegria d'haver-se'n sortit, però també crítiques a l'ambaixada espanyola al país.
L'ambaixada no ens ha ajudat, res. No ha vingut, res. no ha tocat a nosaltres.
Aquesta situació ha generat també un intercanvi de versions entre el Ministeri d'Exteriors i l'agència organitzadora del viatge. Diuen des del govern espanyol que s'havia advertit dels perills de viatjar a la regió. És la notícia amb què comencem un Catalunya Vespre que estarà atent a un incendi actiu a la Catalunya Nord.
Desenes de persones han estat evacuades a causa d'un foc forestal que ha començat a Sant Andreu de Sureda, al Rosselló. Més de 230 bombers treballen en l'extinció.
Quan falten 3 dies perquè comenci la nova legislatura, Junts per Catalunya, amb un paper que ha de ser clau, ja ha anunciat quan prendrà una decisió sobre la constitució de la mesa del Congrés.
La formació esperarà fins a l'últim moment per decidir el seu sentit del vot. Ho farà dijous mateix, una estona abans que arrenqui el ple, en una reunió telemàtica. Carles Puigdemont sosté que no s'ha de negociar a través de declaracions públiques. Això és el que recomana la socialista Pilar Alegría.
Prudència, diàlogo i discreció també.
De la plana internacional a l'Argentina, cau el peso després de la victòria del candidat d'extrema dreta Javier Milei a les eleccions primàries d'ahir, i també cau el ruble.
La divisa de Rússia cau al nivell més baix dels últims 17 mesos. La guerra d'Ucraïna i la caiguda de les exportacions està passant factura a l'economia russa, tot i que el govern de Vladimir Putin esquiva aquests factors i apunta al Banc Central com a responsable de la depreciació.
I a Barcelona ja han començat les festes de Gràcia.
Estamos muy contentas de estar en el inicio de la fiesta de Gràcia, ¿no es cierto?
Sí.
Que venimos cada año y bueno, la verdad es que sorprendida.
A partir d'avui arrenquen 6 dies de festa amb més de 20 carrers guarnits i 900 activitats. Enguany el pregó està a càrrec d'Àlex Cano i Andrea Porta, els capitans dels equips masculí i femení del Club Esportiu Europa de Futbol.
Doncs ara sabrem com ha de començar tot meteorològicament, també en els propers dies. Francesc Mauri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina és la previsió del temps per les properes hores?
Sí, bàsicament parlem de calor, sobretot els pròxims dies, i una calor que podria, diríem, tocar sostre entre divendres i el cap de setmana, sense valors excepcionals, però més intensa que en les últimes hores.
Passen 3 minuts de 9:15, Catalunya Vespre, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Com us dèiem, els 10 viatgers catalans que estaven atrapats a Etiòpia des de principis del mes d'agost, enmig d'un alçament armat, ja són a casa.
Estem perfectes, amb unes ganes d'arribar que estem agotades.
Han arribat esgotats i feliços. Però també Domènec Subirà, bona tarda.
Bona tarda.
A més, a la maleta, com dèiem, portaven un altre missatge. Si entrem en detalls de com ha anat tot, què és el que han dit, Domènec?
Doncs hi trobem una crítica a la resposta de l'ambaixada espanyola que han fet dues dels nou turistes catalans, la Adelina Matas i la Núria Jiménez.
Menos el embaixador, tot lo demés...
O sigui, que el que diu l'ambaixada...
No,
l'ambaixada no ens ha ajudat,
res.
No ha vingut, res. No ens ha tocat a nosaltres. Ens han tret uns coneguts etíops...
I ja està. Això no
I amb la pressió de la gent que estava aquí...
Ha estat la crítica més explícita, més oberta, però l'absència de l'ambaixada també l'ha constatat la guia del grup, Noelia Bertran, quan ha agraït l'ajuda dels responsables de l'agència Cananga, d'aquí de Barcelona, i els seus contactes a Etiòpia.
S'ha allargat moltíssim i, de fet, bueno, si no hagués sigut per l'actuació del Miquel amb Cananga i bueno, aquest senyor que treballa a Etiòpia i és molt gran, No, encara estaríem allà.
Sentien que parlaven de Miquel. És Miquel Ribas, el director d'operacions de l'agència. Justament Ribas s'ha posicionat avui sobre una altra controvèrsia al voltant d'aquest viatge.
Sí, una altra controvèrsia perquè ja són dos. Hi ha un debat obert sobre si el Ministeri d'Exteriors havia alertat o no del risc de viatjar a Etiòpia. Ribas, portaveu de l'agència Cananga, com dèiem, ha donat avui la seva versió al Catalunya Migdia.
Nosaltres vam publicar, segons la informació que vam veure, ja no només a la pàgina d'Espanyola, també mirem pàgines estrangeres d'altres països i no vam veure que hi haguessin a dins d'aquesta zona. Que, per cert, és la més turística, perquè allà estan les esglésies de la Libela, els castells de Gondar. No ho vam veure, tampoc ho van veure els clients, i si hi hagués hagut algun avís, doncs no sé on el van posar.
Ara bé, justament, també avui, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha reiterat que des de l'any passat advertien dels perills de viatjar a la regió.
Estos ciudadanos españoles se encontraban en una zona que hacía ya muchos meses que las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores desaconsejaban viajar a esa región.
De tota manera, sigui com sigui, com deies tu ara al començar, el periple d'aquests nou turistes i la seva guia s'ha acabat, com també el de 6 viatgers que han arribat a Madrid i 3 que ja són a València.
Bones notícies, amb crítiques, però, Domènec, bones notícies. Gràcies.
Bones notícies al final.
Sí. I fins ara. I ara no serem tan positius perquè hem de parlar d'incendis forestals. Primer de tot, perquè notícia d'aquesta tarda, desenes de persones han estat evacuades a causa d'un gran incendi forestal que s'ha declarat aquesta tarda al municipi nord-català de Sant Andreu de Sureda, al Rosselló. Gonçal Calvo, bona tarda.
Bona tarda.
Què en sabem a aquesta hora?
Doncs que entre els evacuats hi ha milers de persones que s'allotjaven en 3 càmpings dels municipis veïns d'Argelers. Més de 150 bombers i 4 mitjans aeris treballen en aquests moments en l'extinció del foc, que segons l'alcalde de la localitat ha afectat algunes cases aïllades. Els bombers del Departament dels Pirineus Orientals han explicat que la situació és tensa i han demanat reforços a d'altres departaments. Les flames haurien calcinat de moment unes 70 hectàrees. Els ajuntaments de Sant Andreu i d'Argelers han obert espais com els centres poliesportius per acollir aquestes persones evacuades. La zona on s'ha declarat el foc és a prop del massís de l'Albera, que ja es va cremar fa 10 dies a Portbou i a Colera, a la part a la comarca de l'Alt Empordà. Però segons han informat els bombers de la Generalitat, com que el vent bufa del sud, el foc va en direcció contrària i, de moment, no els han demanat cap ajuda.
Estarem molt atents al desenvolupament d'aquest incendi i també volem saber ara com estan els incendis de Hawaii. Les autoritats de Hawaii preveuen que en les pròximes hores augmenti el nombre de morts provocats pels incendis a l'illa de Maui. Fins ara han confirmat 96 víctimes mortals, se n'han anat sumant en els últims dies i ja ho qualifiquen com el pitjor desastre de la història de l'Estat. Maria Costa.
Sí, de moment el govern només ha pogut inspeccionar el 3% de tota l'àrea calcinada amb una vintena de gossos rastrejadors que estan buscant contrarrellotge les persones desaparegudes. En moltes zones de l'illa no hi ha electricitat ni cobertura de telèfon mòbil i això fa que sigui molt difícil que les famílies puguin localitzar els seus desapareguts. Avui s'han començat a obrir alguns accessos. Francesc Sanàbria, un català que viu a l'arxipèlag, assegura que s'estan restringint l'arribada de voluntaris. Va dir al Matí de Catalunya Ràdio.
A mateix, per exemple, nosaltres ens deien que no anéssim allà perquè ens havíem ofert anar cap allà a ajudar, però clar, tu pensa que després també, si estàs en allà, estàs ocupant els recursos que tenen ells, que són pocs. S'han estat enviant menjar, roba, tot el que s'ha pogut, donacions monetàries.
La Fiscalia està investigant ara les causes del foc i el fet que no s'enviessin ordres d'evacuació a temps ni s'activessin els avisos als mòbils.
I això que sentireu ara és lava. Enmig de la nit, la lava del volcà Etna a l'illa de Sicília que ha tornat a entrar en erupció. El núvol de cendra que ha provocat ha tancat temporalment l'aeroport de Catània, com a mínim fins demà a les 6 del matí. El volcà està considerat el més actiu d'Europa. L'erupció ha coincidit amb el punt més àlgid de la temporada turística, perquè demà és Ferragosto, 15 d'agost a Itàlia, i és una època que molts italians i estrangers aprofiten per anar a passar les vacances a Sicília. L'última erupció de l'Etna va ser al maig, i llavors diverses poblacions sicilianes van quedar cobertes de cendra. Passem 10 minuts de 8:45, política. Per explicar-vos avui que Junts per Catalunya decidirà dijous, el mateix dia del ple de Constitució de les Corts Espanyoles, si dona suport o no a la proposta del PSOE de formar una mesa progressista per a la cambra. Quan falten 3 dies perquè comenci oficialment aquesta nova legislatura, les negociacions continuen i no se sap qui pot acabar presidint el Congrés. I en menys d'aquest escenari, qui ha trencat el seu silenci avui és Carles Puigdemont. Ho ha fet a través de Twitter. Oriol Pujadó, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Ha donat pistes, Puigdemont, de què pot acabar passant en tot plegat?
Doncs no. De fet, de pistes sembla que no n'hi haurà, perquè Junts ha comunicat que fins dijous, a primera hora del matí, en una reunió telemàtica, no decidirem, com deies, la seva posició a la votació clau per formar aquesta mesa. El partit de Carles Puigdemont ha convocat una executiva entre les 8 del matí i 9:45 per fixar posició. Recordem que la sessió al Congrés començarà aquell dia, dijous, a les 10 del matí. El que sí que ha fet, com deies, Carles Puigdemont és trencar el seu silenci a través de Twitter. L'únic que ha dit és que lamenta que les negociacions s'estiguin fent a través de declaracions públiques i ha insistit a demanar discreció i perseverança als seus.
Doncs mentre Madrid es manté l'hermetisme, ara de seguida hi anirem, a Catalunya el ball de bastons entre Esquerra i Junts continua.
L'exlíder dels republicans a Madrid, Joan Tardà, ha acusat el partit de Carles Puigdemont de confondre la ciutadania, ocultant les seves condicions a l'hora de negociar. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Tardà ha relegat a un segon pla la unitat estratègica dels partits independentistes.
Crec que és secundari. L'important és que tothom parli clar. Si vostè em diu o em pregunta què és el que reclama Junts, jo li haig de contestar que no ho sé.
Qui li ha recollit el guant des de Demòcrates, partit d'en coalició amb Junts, és el seu líder. Antoni Castellà ha parlat en declaracions a EFE de recuperar aquesta unitat. Diu, començant per la dissolució del Parlament.
Crec que aquesta legislatura està esgotada. I crec que si Esquerra fa un plantejament sincer de recuperar la unitat estratègica i un govern fort, la millor manera de fer-ho és convocar les eleccions.
Castellà també ha reclamat un procés de primàries a Junts per escollir el candidat a presidir la Generalitat.
I en aquest context, el PSOE mira de buscar els suports per mantenir una majoria progressista a la mesa del Congrés. Falten menys de 3 dies, us ho hem dit, perquè es constitueixin les Corts. Serà dijous, a les 10 del matí, quan començarà la sessió. I a hores d'ara, els socialistes no tenen els vots assegurats per conservar la presidència del Congrés, allò que fins ara ha ocupat la catalana Meritxell Batet. Anem a Madrid, Albert Prat, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Albert, si la negociació del PSOE fracassés, el PP té opcions reals d'agafar la presidència del Congrés?
Sí, de fet, ara mateix el resultat de dijous és una incògnita perquè cap dels dos, ni PSOE ni PP, ho té lligat. Comencem pels socialistes, perquè si són capaços d'encaixar totes les peces, podran mantenir la presidència del Congrés. El PSOE busca contrarrellotge, com dèieu, els vots de Junts, els necessita tant sí com no. I per evitar que qualsevol pas en fals dinamiti les converses...
Prudencia, diálogo y discreción también.
És la crida que feia aquest matí la portaveu socialista i ministra Pilar Alegría. En privat, els PSOE es mostren confiats, però admeten que la complexitat és màxima i per això no revelen cap detall. De fet, per no revelar cap detall, tampoc diuen qui proposaran per substituir Meritxell Batet al capdavant de la cambra. Fins ara, el nom no estava en qüestió, però ara Esquerra ha dit que no acceptarà un president o presidenta que veti el català al Congrés o que posi problemes per tramitar una llei d'amnistia. Mentrestant, els republicans encareixen els seus vots respecte a la setmana passada, els seus socis, Bildu, confirmen que estan a punt de posar-se d'acord amb el PSOE. Merche Aizpurua és la portaveu del Partit Basc.
A nadie se le escapa que es una suma complicada, lo sabemos todos, pero es una suma posible. Entonces nosotros lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es trabajar para que la mayoría progresista expresada en las urnas sea una realidad.
No perdem de vista, Sergi, que el PP també té opcions d'aconseguir la presidència del Congrés i d'arribar a la Moncloa si a Sánchez li falta alguna d'aquestes peces del trencaclosques.
Avui n'hem parlat, Albert?
Sí. Avui, el número 3 dels populars, Elías Bendodo, ha tornat a pressionar el rei Felip VI perquè s'afanyi a proposar Feijó, tot i que hores d'ara no superaria la votació.
Estamos convencidos de que su majestad el rey, cuando haga la ronda de contactos, propondrá al presidente Alberto Núñez Feijó para la investidura y esperemos obtener los apoyos necesarios para constituir un gobierno que empiece a rodar cuanto antes.
Volen el ple d'investidura a finals d'agost, però dependrà també de qui presideixi el Congrés, una incògnita que no podrem resoldre fins dijous al matí.
És una informació d'Albert Prat des de Madrid. Gràcies, Albert. Bona tarda.
Bona tarda.
En punt. 9:15 del vespre. Som dilluns, 14 d'agost, i el jutjat en funcions de guàrdia de Manresa ha enviat a presó provisional sense fiança un agent dels Mossos d'Esquadra de la comarca del Bages que està acusat d'un delicte d'agressió sexual. La causa està oberta per delicte continuat d'agressió amb agreujant.
Sí, perquè la víctima és una persona vulnerable pel grau de discapacitat que té. Segons han confirmat els Mossos a Catalunya Ràdio, la suposada agressió hauria passat fora de l'àmbit laboral, tot i que no han especificat de quin tipus era. El van detenir divendres passat i ahir la magistrada va dictar presó provisional després d'escoltar la declaració de la víctima. D'entrada, havia interposat a l'agent un ordre d'allunyament, però ha quedat suspesa perquè aquest ha entrat a la presó. La jutgessa també li prohibeix comunicar-se amb la víctima per qualsevol via. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les agressions haurien començat fa uns mesos.
I a Reus, al Baix Camp, un jutjat investiga la mort d'un delinqüent que va rebre un tret d'un agent dels Mossos d'Esquadra quan es disposava a investir una patrulla a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El policia està de baixa i ens diuen que està rebent atenció psicològica segons fonts sindicals del cos. Des de Tarragona, Ricard Buigues.
El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha obert la investigació després de rebre l'atestat policial. Fonts judicials apunten que en aquest moment processal les diligències no se segueixen contra cap persona. Concreten que es van efectuar dos trets contra el vehicle que volia embestir una patrulla i que un va deixar l'home en estat crític, el que li va impactar al cap, fet que li va provocar la mort després a l'hospital. Fonts sindicals dels Mossos apunten que la gent està de baixa i rep atenció psicològica. També asseguren que la víctima acumulava més d'una trentena d'antecedents. A més, destaquen que l'actuació de la gent va servir per salvaguardar les vides de la resta d'efectius de la patrulla.
I de l'actualitat del món, terratrèmol financer a l'Argentina. Això després de la victòria del candidat ultraliberal de dreta Javier Milei a les primàries presidencials. En un sol dia s'ha devaluat el peso i han pujat els tipus d'interès per contrarrestar la reacció negativa dels inversors. Milei és economista, es va fer molt famós a través de programes de televisió, ha promès, entre d'altres, dolaritzar l'economia del país i eliminar el Banc Central. Els joves són un dels principals suports del polèmic candidat, com ens explica des de Buenos Aires Joan Biosca.
El vot protesta bronca i dels indignats a favor de l'extrema dreta ha sorgit dels barris més pobres de pobles i ciutats de l'Argentina, també dels de classe alta. I és que molts joves de totes les capes socials han apostat per l'ultraliberal Javier Milei, seduïts pel seu discurs anticasta i també antisistema. Però ningú s'esperava a l'Argentina un tsunami tan gran a les urnes.
Porque es el que más sabe de economía y entre las opciones es el único que habla y dice lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer.
Innovador, es diferente. Hace poco estaba leyendo un artículo de que dicen que Milei grita, porque en realidad es el grito de todas las personas. O sea, todos tenemos ganas de gritar, todos tenemos ganas de mandar el país a la mierda.
Es con el que más me identifico. Propone algo distinto, propone algo nuevo. Me parece que hay que darle la chance y se supo ganarse el voto de los jóvenes.
Economista de 52 anys, Milei es va fer famós fa uns 5 anys com a analista i comentarista de l'actualitat a la televisió. El seu estil d'estrella de rock despentinat sedueix, com també quan parla de dolaritzar l'economia, tancar el Banc Central, aprimar l'Estat a la seva mínima expressió i també acabar amb els ajuts socials.
Han estat unes eleccions primàries a tot el país, però eleccions primàries al cap i a la fi. Haurem d'esperar fins a l'octubre per saber si Javier Milei se'n surt. I parlem d'una altra moneda, del peso al ruble, la divisa de Rússia, que cau al nivell més baix dels últims 17 mesos. La guerra d'Ucraïna i la caiguda de les exportacions està passant factura a l'economia del país, tot i que el govern de Vladimir Putin esquiva aquests factors, com a mínim 80, i apunta al Banc Central com a responsable de la depreciació de la moneda. Cèlia Cernadas.
Quan Rússia va ordenar l'ofensiva sobre Ucraïna, el 2022 el ruble va caure en picat, però després es va anar recuperant. Avui ha tornat a tocar fons i ha travessat la barrera simbòlica dels 100 rubles per dòlar. L'entorn del Kremlin acusa el Banc Central de tenir una política monetària erràtica i en cap moment s'ha referit ni a la guerra, que dispara la despesa militar, ni a les sancions internacionals que dificulten exportar sobretot gas i petroli. Al carrer, els ciutadans de Moscou es prenen la devaluació de la divisa amb resignació, tot i que admeten que els afecten la vida diària. Però tampoc fan esment als costos directes i indirectes del conflicte d'Ucraïna.
No són bones notícies, és evident, perquè tot és cada cop més car. Tant de bo els nostres sous augmentessin al mateix ritme que la taxa de canvi del dòlar. Llavors no tindríem cap problema. Però en conjunt, l'augment del preu afecta tots els àmbits.
M'agradaria que visquéssim amb una taxa de canvi fixa com a la Unió Soviètica, però llavors també passaven coses. Sobreviurem, vingui el que vingui.
I en relació al conflicte, Cèlia, quines novetats tenim avui?
Doncs mira, Ucraïna assegura que ha recuperat 3 quilòmetres quadrats al voltant de Bakhmut, al centre est, a l'est del país. Recordem que és un dels punts on l'ofensiva russa ha estat més dura i on des de fa un any es lliura una batalla centímetre a centímetre per recuperar la ciutat. Rússia, a més, ha atacat Odessa, que és el principal port del sud, amb drons i artilleria, i ha deixat 3 ferits.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Catalunya Ràdio.
Obre el cor a l'estiu més especial.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Joaquim Rodríguez, què tal, com estàs?
Molt bé.
Ega Bernal, què tal, com estàs?
Si la teva passió s'impulsa en pedals, posa't al mallot de Ràdio Volta.
Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
De la crono a l'alta muntanya, passant per l'esprint.
Les competicions, els protagonistes i l'actualitat del món del ciclisme cada setmana a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Els dilluns, Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta i Joan Antoni Fletxa.
Amb el suport de Finisher, de Kern Pharma. La suplementació nutricional oficial de la Volta Ciclista a Catalunya.
Anys 30, Berlín. Una ciutat plena d'excessos i conflictes. Amb un policia obstinat.
Ja saps el que busco.
Espies i crim organitzat.
Va perillar tota l'operació.
Ja ho arreglaré.
La nova sèrie dels dilluns. Una superproducció de la televisió alemanya. Babylon Berlín. A TV3, aquesta nit. També disponible a TV3 a la carta.
Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
Seria vida i miracles amb el vinil.
El cantautor i escriptor Jaume Escala parla de tota aquella generació. Fem rodar els vinils per rememorar la dolça etapa analògica. Vinils. En podcast a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. 40 anys.
6 minuts i arribarem a les 9. Uns apunts econòmics abans de marxar de festa. Primer de tot, per explicar-vos que 3 aeroports del país, el de Barcelona, el de Girona i també el de Reus, incrementen els passatgers durant el juliol respecte a l'any anterior, Fàtima Ortí.
Sí, a Barcelona, prop de 5 milions de viatgers són els que ha rebut l'aeroport del Prat aquest juliol. És gairebé un 11,5% més que el mateix mes de l'any passat i des de principis d'any l'increment d'usuaris ja supera en un 26% la xifra del mateix període del 2022, tot i que encara se situa un 7% per sota de la d'abans de la pandèmia. Pel que fa a l'aeroport de Girona Costa Brava, aquest juliol ha rebut més de 284.000 passatgers, gairebé un 34% més que fa un any, i el de Reus ha superat els 175.000, un 8,5% més que el 2022.
I encara els aeroports, però amb una qüestió laboral. Us parlem de la vaga de pilots de Ryanair a Bèlgica, que entre avui i demà provoca una vintena de cancel·lacions a l'estat espanyol.
Els treballadors denuncien les condicions de treball i demanen a l'aerolínia recuperar els salaris previs a la pandèmia, que es van abaixar un 20% per ajudar l'empresa. Segons els operaris, malgrat el compromís de l'empresa, encara no han recuperat la totalitat del sou.
Hi ha una exasperació du personal.
El personal està exasperat. Ens trobem davant d'un empresari que diu obertament que no complirà la legislació. Un empresari que es comporta com un mafiós, que ens diu: retireu totes les queixes contra mi o us augmentaré les hores de feina i no us ajustaré els salaris.
Je n'indexe pas vos salaires.
A casa nostra hi ha 6 vols afectats a l'aeroport del Prat, a Barcelona, i 4 a l'aeroport de Girona. La vaga també ha fet cancel·lar rutes amb origen o destí en punts com Alacant, Castelló, Mallorca, Astúries, Màlaga i Santander, tot plegat coincidint amb el pont del 15 d'agost, unes dates, com sabem, de molt moviment turístic. En total, la protesta generarà 88 cancel·lacions entre l'aeroport de Charleroi i els altres i els d'altres ciutats europees i del Marroc, i afectarà més de 15.000 persones. Aquesta és la tercera vaga en poc més d'un mes que han fet els pilots de Ryanair a Brussel·les, i en total ja acumulen més de 300 vols cancel·lats.
I ara, festa, festa gràcia, però abans haurem de sentir això.
Aquesta nit s'acaben d'engalanar els carrers i l'únic que esperem és que puguem viure aquestes festes com les volem viure sempre.
Hi ha hagut xiulets per a la regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, durant el pregó que ha donat el tret de sortida a les festes d'aquest popular, popularíssim barri de la ciutat de Barcelona. Allà al pregó l'ha seguit Marc Dalmau. Marc, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha donat Marc de si aquest pregó?
Doncs ha estat un pregó marcadament feminista i també reivindicatiu. Andrea Porta i Àlex Cano, els capitans del femení i del masculí de l'Europa de futbol, han demanat viure la festa amb moderació, però també volen que es visqui en català i que no es perdi la identitat del barri de Gràcia.
Procurem que aquesta festa, la d'enguany i totes les que estan per venir, mantinguin aquest to gracient, aquesta forma de fer tan nostra, aquesta singularitat i aquests valors que la fan tan diferent, tan pròpia i tan especial. Graciencs, gracienques, visqueu la festa com mereix. I què coi, deixeu-me treure la meva part de Linyola. Visqueu-la en català.
Abans, però, el cercavila ha anat passant pels carrers i recollint els veïns i veïnes per anar cap a la plaça de la vila. Uns graciencs, tinguin l'edat que tinguin, ho viuen amb moltíssima il·lusió i ganes.
Estamos muy contentas de estar en el inicio de la fiesta de Gràcia, ¿no es cierto?
Sí.
Que venimos cada año y bueno, la verdad es que sorprendidas por toda la diversidad de decoraciones de las calles.
Me encanta la fiesta de Gràcia y la que ve potser m'apunto a fer manualitats.
A la nit, a vegades per dormir els nens costa una mica més, ¿no? Però està bé, és una part entretinguda del barri de tota la vida.
Bé, suposo que bé, que hi haurà pau, tranquil·litat, ens ho passarem pipa, ens divertirem, però es respectarà el guarnit.
Per cert, que en aquests moments tenim els castellers de la Vila de Gràcia fent l'assaig general per tenir-ho tot ben preparat per la seva actuació. I és que, Sergi, sigui com sigui, aquí ja es respira festa.
Quan em mira, quan em mima, quan m'estima...
I també respirem música. Marc Ruiz, Marc, dos genis de la música urbana catalana que ens presentes juntes en una cançó.
Muixca i Julieta, que han unit habilitats a No m'estima més, un tema que conserva la personalitat de totes dues, però que encaixa a la perfecció. Fraseja arrossegat amb referents de la música de Puerto Rico per una banda i música electrònica de ball per l'altra. A més, amb frases autorreferencials com "tu juro la Ju", i que funcionen de primera, vaja.
Perfecte, Marc, doncs moltes gràcies. I ara la previsió del temps. Francesc Mauri, bona tarda.
Bàsicament, de cara a demà esperem un temps molt semblant al d'avui, és a dir, amb sol a gran part de Catalunya, amb els núvols matinals, sobretot de la costa sud, Costa Daurada, Costa de l'Ebre, s'han d'anar trencant, i a la tarda, però no ho descartem al matí, alguns intervals de núvols al Pirineu més oriental. No s'espera precipitació, i de fet aquest és el gran problema pels propers dies. De fet, en tota la setmana no hi ha perspectiva expectatives de precipitacions que poguessin assedegar o més ben dit treure la set dels terrenys, territoris i boscos del país. I tot això amb una temperatura, com dèiem, que va cap amunt, sobretot a l'acabar la setmana.